recordamos tanto, Juan Pablo II, uh-huh. y que por tanto yo estuve con Juan Pablo II dos veces. La primera fue muy hermosa porque él estaba en plenas facultades, incluso nos invitaba en grupos a comer con él, pero ya la segunda fue muy triste para mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Papa, la visita esta fuera como 3 meses antes de su muerte, uh-huh. cuando ya estaba pues muy, muy debilitado en todos los sentidos. De tal manera que yo cuando estuve con él, pues sentí mucha tristeza, aunque, bueno, no la manifestaba, pero verlo que estaba pues como intentando pues hablar, pero casi no era capaz de hablar.
Muchísimas gracias, don Camilo Lorenzo, bisbe de la diócesis de Astorga, Lleó, por habernos acompañado, y muchos ánimos con este trabajo y acompañando a los jóvenes en esta experiencia que seguro que ha sido muy enriquecedora. Muy buenos días.
Buenos días, encantado con hablar para Cataluña.
Gracias.
Estás escoltant el primer café de Radio Estel.
Salutacions, ara mateix passen 2 minuts de les 9 del matí. Comença la segona hora del primer cafè de Radio Estel, com cada dimarts. Tot seguit tindrem la secció Solidaritza, d'on coneixerem aquest dimarts Acció Escolta de Catalunya, una entitat que vetlla per l'educació dels infants i joves per mitjà d'un sistema de valors basat en l'escoltisme. Tot seguit descobrirem en què consisteix aquesta associació. També tindrem la secció El pitjor del pitjor amb la Laura Aznar, que aquesta setmana ens parlarà sobre la llei Wert. Avui la Laura entrevistarà Ana Elvira Sánchez, portaveu de l'USTEC. I a la part final del programa comptarem un dimarts més amb el Sagrari a casa nostra, amb Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més aquest dimarts en la segona hora del primer cafè. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara és repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver matat de manera violenta el seu germà en una finca del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Boi. La policia ha informat que l'homicidi va passar ahir al migdia per causes que encara es continuen investigant. El difunt ha estat assassinat amb una arma blanca i tenia diverses ferides al coll i també a l'estómac. Els agents no han fet pública de moment la identitat del difunt ni del detingut ni tampoc, com dèiem, les causes que han provocat aquest desenllaç. El restaurant català El Celler de Can Roca no ha pogut revalidar el premi com a millor restaurant del món, però sí que ha pogut mantenir la segona posició mundial. A la gala de Restaurant Magazine, que es va celebrar ahir al vespre a Londres, els germans gironins han vist com el restaurant danès Noma tornava al primer lloc del rànquing que determinen les votacions de 900 experts internacionals que visiten els restaurants durant tot l'any. La companyia d'internet Microsoft ha reconegut l'existència d'un problema greu de seguretat al seu navegador Explorer que afecta totes les versions del programa. Un error que pot perjudicar l'usuari a nosaltres, amb la possibilitat que quan entri un web considerat perillós, un hacker accedeixi a l'ordinador a través d'un codi i a partir d'aquí pugui obtenir la informació del PC o difongui virus, entre d'altres coses. Microsoft ha explicat al seu web com es pot evitar que això passi, però els experts recomanen que de moment s'utilitzi un altre navegador. I familiars, amics, representant del món polític i esportiu, així com també la junta directiva i la plantilla al complet del Barça, van donar ahir l'última adéu a Tito Vilanova en una multitudinària cerimònia religiosa en memòria de l'entrenador del club blaugrana. Prop de 1.500 persones van assistir a aquesta missa funeral celebrada a la Catedral de Barcelona, presidida per l'arcabisbe, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i recordem retransmesa íntegrament en directe per Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Ja tenim concentradíssima la Carme Planàs.
Aquí. Concentrada estic.
S'ha de veure això. L'hem de gravar un dia, eh, sí, a la Carme.
Sí, sí.
Hauríem de gravar el programa sencer, jo crec.
Saps què passa? Que estic aquí amb unes professionals, jo no vull ser menys, eh? O sigui, llavors...
Carme, per favor.
Escolta.
Que... Mira, mira,
no,
què
no
és?
Vull
la Carme té més fans que nosaltres, sí, que tu i jo juntes.
Sí, sí. No,
ens hauries de retirar, Carme, que ens trauràs el lloc, eh? Que ja podem vigilar perquè, ja, escolta,
sí, sí. Ui, tant.
Està aquí la Sara fent repassant els titulars i està la Carmeta, la Carme, allà repassant també.
Home, clar,
les efemèrides.
I tant.
Tant que sí.
Molt bé,
aquí
Carme.
Estem.
Aquí hem de felicitar avui.
Bueno, a veure, comencem dient que avui és Santa Caterina de Siena. Tal dia com avui, en el 1975, alt el foc a Vietnam. 1968, a Broadway s'estrena Her. 1951, Kubala debuta a la competició i el Barça guanya a Sevilla per 2-1. O sigui, això és arribar i pondre, eh? O sigui, ja comença a jugar el Kubala i aquell dia guanyem, que estava molt malament el Barça, però aquell dia va començar amb bon peu. El 1814, a la Guerra del Francès, els exèrcits napoleònics es retiren de Barcelona. Després us explicaré un acudit, ara no us els puc explicar, eh? D'això del 1814.
Sí?
Sí, sí, sí. I, bueno, i naixements. Avui tenim una felicitació molt especial. Doncs, el 1937 neix Lluís Martínez Sistachs, cardenal d'arquebisbe de Barcelona, i des de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el felicitem amb molt i molt de carinyo. Moltes felicitats, cardenal.
Moltíssimes felicitats al cardenal, l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistachs.
Li posarem una sardana que compartirà amb una altra de, una,
que també que sabem que li agrada, oi?
Exacte, suposo que sí.
Esperem que li agradi.
Doncs mira, el Josep Maria Ros, el feliciten tots els de la penya sardanista, els Rossinyols de Sabadell, en el dia del seu aniversari, i li dediquen una sardana de la Copa de la, Principal de la Bisbal. I ens diuen que escolten tots els diumenges el programa Tot Sardana i que són uns fans del nostre company Gerard.
O sigui, que home, i tant. Tot... El Gerard també, em sembla que després de tu és la persona que té més
fans. Home, faltaria més.
Carme,
però primer jo.
Escolta, clar, i tant.
És la principal de la Bisbal.
Molt bé, sí, però principal de la Bisbal.
Molt bé, perfecte.
Vale. Pues molt bé. Pues aquí queda pel nostre cardenal i pel Josep Maria, que també li agrada molt.
Exacte, val? I per tots els oients, que sabem que el Gerard Carrión en té moltíssims, eh?
Moltíssims. Pues aquí queda la sardana i fins demà.
Moltes gràcies,
Carme
Planàs.
Bon dia.
Que tinguis bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, proximitat. Entrevista amb Monsenyor Sebastià Taltavull. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A Hipercor sabem que els nostres clients sempre busquen la millor qualitat, el millor preu.
Per això ara tens el pernil ibèric d'engreix Nico per només 99 euros la peça de 6 a 7 quilos.
I en més de 1.000 productes, 50% de descompte en la segona unitat.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Solidaritza't.
9 i 11 minuts cada dimarts, aproximadament a aquesta hora, el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui volem parlar
de l'Acció Escolta de Catalunya, una associació que pretén contribuir a l'educació de joves, d'infants i joves, per mitjà d'un sistema de valors basat en la llei i la promesa escolta, per tal de participar en la construcció d'un món millor, com diuen ells, on les persones s'autorealitzin com a individus i juguin un paper constructiu a la societat.
Doncs ara avui en volem parlar amb José Cayuela, president de l'Acció Escolta. Què tal? Molt bon dia, José.
Bon dia.
Primer de tot, José, en què consisteix l'escoltisme?
Bueno, l'escoltisme és un mètode que ja fa ja 100 i escaig d'anys. I bueno, l'escoltisme és una manera d'educar en valors, d'educar infants i joves, seguint, com bé ha dit la teva companya, seguint la llei i la promesa, i és una manera de comprometre's amb el que t'envolta, amb tu mateix, amb la teva família, amb el teu entorn. Mm-hmm.
Ens comentaves això, no?, que va néixer fa més de 100 anys, en concret em sembla el 1907. Mm-hmm. El va idear l'anglès Robert Baden-Powell i es va concebre una mica com un joc, no?, al servei del seu país. Ell creia que el joc podia oferir la societat anglesa bons ciutadans. Aquesta continua sent la base de la vostra filosofia?
Sí, bàsicament la nostra filosofia en tot el món d'escoltisme a Catalunya és crear ciutadans compromesos amb el seu entorn, amb la seva ciutat, pobles, barris, gent que es pugui dir que són una mica millors cada dia, que vagin treballant i que construeixin una base de valors dins de la seva persona que puguin servir a la societat.
Uh-huh. I com ha anat evolucionant el món de l'escoltisme?
Bueno, l'escoltisme, òbviament, com bé diu el seu nom, és el moviment Escolta i ha anat evolucionant en tant que es va crear fa 100 anys, la realitat social de fa 100 anys no és la mateixa que la que tenim ara mateix, per tant, ha anat evolucionant amb la societat. Abans tenia una base molt més, una mica tendint al militarisme, i ara, bueno, tot això s'ha suavitzat molt, segueixen havent-hi tradicions i diferents maneres de treballar, però en el fons és una cosa totalment diferent, però que la base de canviar persones i transformar-les en gent millor i deixar el món millor de com l'has trobat segueix vigent.
Hi ha alguna tradició que no hagi canviat res i que continuï vigent?
És molt difícil, perquè cada agrupament una mica funciona com... Cada agrupament és un món, no? I sí que hi ha agrupaments que des que van néixer fan allò, aquella cerimònia, aquella petita cosa, però és molt difícil mantenir 100% una tradició, i més en un moviment juvenil, perquè va canviar, el relleu és molt ràpid, va canviar molta gent, sí que es manté la base, però mantenir 100% allò que fèiem des de fa 100 anys és molt complicat.
Hi ha molts formalismes per això, perquè d'alguna manera vosaltres us sentiu identificats, perquè hi ha moltes pel·lícules, no? Que giren al voltant del món de l'acció escolta, per exemple, Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Us sentiu identificats amb l'uniforme que porteu,
Aviam, no, jo sempre ho dic, no som, jo sóc scout i no vendo galletites, no? És el tòpic aquest de que es té estandarditzat, de, no? És el nen que va picant a les portes i va dient que si vol ajudar l'avi que vol creu al carrer. No és ben bé això, sí que portem uniforme, sí que tenim trets que recorden en algun moment a aquest estàndard de scout americà, que podríem dir, però té una base pedagògica, té una base de per què es fa i no és per no és la imatge que volem fomentar.
Hem de dir que avui el José Cayuela no ve amb uniforme.
No, jo esperava el mocador aquest de ratlles, eh?
No, avui no.
Avui vens casual, no?
Sí, avui vinc de carrer. Sí.
De carrer. Només, clar, només us poseu l'uniforme quan
anem estem en horari de cau, clar. Quan estem amb els nens o quan tenim de activitats d'entre caps i tal.
Explica'ns aquestes activitats, una mica en què consisteixen.
La dels nens o...
Totes, en general.
Bueno, nosaltres com a Acció Escolta som la federació d'agrupaments i nosaltres com a Acció Escolta intentem, bueno, sempre cada any muntem activitats on els caus poden interaccionar entre ells, no? Pues podem fer des d'una trobada de branques, que és la mateixa franja d'edat, van d'excursió un cap de setmana, fins a l'any que ve tenim la nostra activitat estrella, que són campaments generals, són uns campaments que aglutinem a tot Acció Escolta, vale? Aquest any que ve també l'obrirem a la resta de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, Escoltes Catalans i a Minyons Escoltes de Catalunya, i bueno, seran uns campaments de més de 2.000 persones, on faran a Setmana Santa, seran 5 dies d'acampaments on es faran tota mena d'activitats i també servirà una mica perquè es coneguin entre associacions.
A quina edat comencen els nens a participar en les vostres activitats?
A partir dels 6 anys. Estem dividits en unitats. Els dels 6 anys entren a castors, després passen a llops, rallers, pioners i rovers, que ja és la franja d'edat més gran que és a partir dels 18, del 18 al 20-21.
Unitats vols dir agrupaments o no?
No, unitats...
A veure.
Els agrupaments són, diguéssim, tot l'agrupament que està al mateix lloc, al mateix espai. Uh-huh. Després, dins de l'agrupament, es divideixen per unitats que són les franges d'edat. Els castors, els llops, això que et dic. D'acord. Les franges d'edat. I després hi ha la federació.
Uh-huh. Escolta, explica'ns una mica més això de la promesa escolta. En què consisteix? Que és un formalisme o què és?
No, la promesa escolta és un compromís que vull dir, nosaltres treballem per el progrés personal de l'infant i el jove, no? I la promesa escolta és una de les etapes en la teva vida escolta on no només et compromets a nivell més de cau, sinó que fas una promesa, fas un compromís amb el teu entorn, amb el teu agrupament, amb el moviment escolta, amb la teva família. És un compromís global que es va revisant, que no és que la facis un dia i s'acabi, sinó que tu la vas treballant i vas modificant-lo a mesura que passa la teva vida i passen coses i has d'anar una mica variant el teu compromís.
Uh-huh. Ara potser et poso en un compromís, parlant de compromisos. Mitjançant, José, el vostre moviment, preteneu que els infants i joves que formen part d'aquests caus i del moviment esdevinguin ciutadans actius, crítics, dieu, compromesos i curiosos, més o menys. Ho aconseguiu?
En la major de les mesures, sí, òbviament no es pot ser perfecte, però sí que és veritat que el resultat que obtens quan veus els infants i els joves com van pujant, com entren quan tenen 6 anys i acaben sortint quan tenen 21, i veus que el progrés que han realitzat i la de tasques socials i tasques per la comunitat que han realitzat i que seguiran realitzant perquè els has educat amb aquests valors, jo crec que sí. Jo ho he viscut com a cap i he vist els meus nens pujar i realment jo n'estic orgullós d'aquesta feina que fem des de l'escoltisme.
Uh-huh. Quins són aquests valors que ens estàs explicant i que creus que la societat d'avui dia li manquen?
Bueno, els valors són molt comuns amb molts altres moviments que puguin educar en el lleure i tal. És pues el compromís, a la transformació social, el voler canviar les coses, la il·lusió per un món millor. Una mica... els valors en si no es diferencien dels altres moviments de lleure, sinó bàsicament la manera de fer-ho és com ho fem, la diferència.
Jugant,
sí,
no? D'alguna manera.
Sí,
ens pots explicar algun joc concret?
Algun joc. És que de jocs hi ha tants.
L'estrella, no teniu un joc estrella?
No, perquè, bueno, és que cada... Ja et dic que els jocs no es caracteritzen com a moviment, sinó que és bàsicament a cada agrupament qui té els seus jocs, les seves cançons, les seves coses internes que tenen més característic com a moviment. Escolta, no et sabria dir un joc que ens caracteritzi.
Uh-huh. L'haguéssim hagut d'entrevistar fa 20 anys, Mercè, ja ens queda una mica lluny això, i a mi m'hagués agradat, eh?
Home, ens podem apuntar o no? Sí, ara sí, ja som més grans de 18, però no...
Bueno, podeu ser caps, no patiu.
Directament, eh? Sí. Nosaltres ja al primer nivell, Sara.
I tant, exacte. Escolta, podríem dir, per tant, José, que l'educació és potser l'eix vertebrador del vostre moviment. Creus també que és l'eix vertebrador de qualsevol proposta de canvi a nivell de societat?
Òbviament, sense educació no anem enlloc. Nosaltres creiem que l'educació és la base per formar persones, per formar individus crítics i compromesos. Molts dels problemes que té aquesta societat avui en dia poden atribuir-se a la manca d'educació, a la falta d'educació en alguns àmbits. I sobretot nosaltres reivindiquem que l'educació no només és ensenyar conceptes, sinó va molt més enllà i la veritat és que nosaltres és... Aquest més enllà és on intentem arribar amb el cau.
Justament, José, per tots aquells oients doncs, que mira, es vulguin apuntar i no siguin nens o bé ja majors d'edat, es poden apuntar, poden col·laborar amb vosaltres d'alguna manera?
Sí, tothom està a temps de ser escolta a la seva vida. És un moviment juvenil que és portat des dels joves per educar infants i joves. Hi ha molts caps que entren en edat ja de ser cap directament i entren als 19, entren per fer unes pràctiques potser i els hi agrada el moviment i es queden. Així que sí, tothom que estigui interessat en entrar a algun agrupament, encantats, estem de rebre'ls.
Escolta, no sé si ho saps, però quants sou més o menys en tota la Catalunya? Quants escoltes sou?
Escoltes som, bueno, nosaltres a la Federació Catalana som unes 40.000 persones.
Ja per acabar, sí. José, què representa formar part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva?
Bueno, nosaltres a l'última assemblea es van aprovar uns manifestos proposats pels agrupaments que ens demanava, bueno, que treballaven una mica tot això d'inclusió social, que demanaven que des d'Acció Escolta es treballés més, i aquesta iniciativa la vam veure molt interessant per poder avançar en aquest aspecte. Creiem que Barcelona ha de ser un referent a nivell de tot arreu d'inclusió, d'intentar adaptar la ciutat a tota mena de realitats que ens podem trobar.
José, ja, l'última pregunta. S'ha de saber també fer el nus del mocador? Oi que és especial o no?
És un nus especial i sí, s'ha de saber, clar. És el teu, és la teva.
Cada agrupació en té un. No, com funciona això?
En principi el nus és el que és, que, bueno, que és una mena de nus de corbata, però no és ben bé igual. Però també portem passafolars, que és per quan no portes el nus, que portes com un tubito, no? Diguéssim, depèn, sí. Hi ha molts models per posar-lo...
Molt bé, avui hem parlat amb José Cayuela, president de l'Acció Escolta. Si voleu més informació, Sara, els nostres oients, què han de fer?
Doncs poden entrar al web www.accioescolta.cat. accioescolta.cat.
Moltíssimes gràcies, José, que vagi molt bé, eh?
Vinga, merci.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up,
stand up. Aquesta setmana us preguntem si creieu que evitar l'abandonament escolar és l'objectiu real de la reforma educativa proposada pel ministre Wert.
Per tenir més dades sobre el tema, comptem avui amb l'opinió d'Anna Elvira Sánchez, portaveu de la USTEC, la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya.
Aquest sindicat, part cofundadora de la Intersindical Alternativa de Catalunya, té presència en diversos àmbits i sectors educatius a totes les comarques catalanes i és també el sindicat majoritari d'ensenyament públic. Entre altres coses, defensa un model d'ensenyament públic i de qualitat, un tipus de societat no excloent i participativa i la millora també de les condicions laborals i professionals. Hola, Anna Elvira, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Recordem abans que res que el ministre Wert va defensar la reforma educativa com el canvi necessari per deixar enrere les alarmants xifres d'abandonament escolar prematur i els resultats mediocres en les comparacions internacionals. És per això, Anna, que et fem extensible la pregunta que hem llançat aquesta setmana a través del nostre web, radioestel.cat. Tu creus que evitar l'abandonament escolar és l'objectiu real d'aquesta reforma educativa?
No, jo crec que no, que és evident que no. Que justament el que volen és generar gent que surti d'aquest sistema d'alguna manera, no? Amb les revàlides i amb això, és el que estan fent és això. I per altra banda el que vol és donar resposta al mercat empresarial i als poders econòmics. Això és fer un sistema educatiu que respongui als interessos econòmics. No fer un sistema educatiu que generi alumnes i ciutadans, això.
Quines implicacions tindrà l'aplicació d'aquesta normativa a les aules catalanes?
Bueno, en principi el que és sempre ha estat el més evident ha estat el tractament que es fa de les llengües, però per altra banda hi ha altres aspectes que són igual de dolents i que per nosaltres són fins i tot tan importants o més com aquests, que són la segregació de l'alumnat, les diferents vies que s'aniran generant a partir d'un control extern de l'alumnat amb exàmens que no tenen cap sentit dins de la formació. Nosaltres entenem que el model d'escola que aquesta LOMCE planteja és un model no democràtic i evidentment per generar ciutadans i ciutadanes, per fer possible que tinguem un pensament lliure i crític davant d'aquesta societat i que realment visquem en una societat democràtica, cal que el funcionament de l'escola sigui un funcionament democràtic. Per nosaltres, fer una escola pública que realment respongui a totes les oportunitats, que doni oportunitats, igual oportunitats a tots els alumnes, que sigui inclusiva, que sigui coeducadora, és el millor sistema. Que realment tinguem els professionals que necessitem en els centres, que puguem tenir totes les atencions a la diversitat que necessitem, tot això realment fa un millor sistema i llavors si això no ho tenim, evidentment no millorarem.
Avui parlem amb l'Anna Elvira Sánchez, portaveu de la USTEC, la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya. Amb la LOMCE, Anna Elvira, l'educació artística, és a dir, les assignatures de plàstica i música, que ara són troncals a primària, esdevindran meres optatives. El mateix succeirà a secundària i al batxillerat, que s'eliminaran les modalitats d'arts escèniques, música i dansa i arts plàstiques, i només en quedarà una, les arts, que les agruparà totes. Com a treballadors de l'ensenyament, com valoreu aquest fet?
Bueno, per un costat el que és evident és que estan optant per un model d'educació que no respon a tots els interessos. Nosaltres creiem que aquests, no, que aquests ensenyaments, les plàstiques, la música, tots aquests aspectes de disseny, etcètera, formen part de l'educació, del creixement personal de les persones i, per tant, formen part de l'educació i haurien d'estar dins de l'ensenyament públic. El que no volem és que aquests ensenyaments, per un costat, si desapareixen, si es redueixen les hores, el que vol dir és que hi haurà segurament professionals que potser queden fora d'aquest sistema, però el més important no seria això, bueno, que també, sinó que això el que es produirà serà que tots aquests ensenyaments només es podran tenir aquelles persones que tinguin capacitat econòmica per poder-los pagar, perquè llavors el que passarà és que, com que realment hi ha moltes persones que tenen capacitats en d'aquests aprenentatges, l'hauran de fer fora del sistema educatiu.
Uh-huh. Heu convocat vosaltres alguna mobilització o us heu adherit a les protestes convocades per altres organitzacions?
A veure, nosaltres, en contra de l'11, hem fet una vaga el dia 9 de maig, vam fer una altra vaga del curs passat,
sí.
Hem fet una vaga el 24, ens hem mobilitzat en marxes, hem proposat desobediència a la l'11, sempre ho hem lligat a que aquí tenim una llei d'educació de Catalunya que també ens sembla que segueix aquesta línia de desregulització laboral, de privatització del sistema públic, i això ens preocupa molt. No sé, hem fet fa pocs dies, el 29 de març, vam fer una manifestació. El que nosaltres plantegem és que aquesta llei s'ha de desobeir, o sigui, els professionals que treballem a les escoles i als instituts estem donant tot el possible per millorar aquest sistema, per fer possible que sigui un sistema de qualitat, però el que necessitem és el recolzament d'una llei, evidentment, que realment respongui als interessos socials i, per altra banda, de les nostres condicions laborals.
Justament ara que deies que aquesta llei s'havia de desobeir, com a sindicat majoritari d'ensenyament públic, voleu pressionar la Generalitat d'alguna manera per tal que no acabi aplicant-la?
Nosaltres, des del començament, vam demanar a la Generalitat que fes efectiu, no?, que ella, que ha dit que d'alguna manera la desobeirà, doncs que realment doni totes les normes i tots els recursos necessaris perquè aquesta escola sigui possible i que aquesta desobediència sigui possible. I llavors no la demanem només en el cas de les llengües, sinó que també la demanem quan el Departament d'Ensenyament ha plantejat un decret de provisió i plantilles que a nosaltres ens sembla que és injust i que és poc democràtic, doncs li estem demanant que això també ho retiri. Quan no posa les substitucions des del primer dia ni el 100% de la jornada, també li estem reclamant que això no pot ser, que això no millora la qualitat i que això, a més, ara té tota la cobertura de la LOMCE, no? Pues això, volem que realment ella es posicioni en contra. Nosaltres ens manifestem a totes les coses. Durant l'estiu també vam participar de la marxa per l'educació. Estem intentant mobilitzar des de les AMPAs, des de les escoles. Doncs això, participarem el 14 de juny en Som Escola a la manifestació general. Estem plantejant des del MUCE fer alguna altra mobilització. Bueno, respondrem de la manera que sigui possible per fer no sentir la veu dels professionals només, sinó sentir la veu de tota la societat que està reclamant una educació pública de qualitat que sigui realment catalana, democràtica i laica i coeducadora.
Ana Elvira, més o menys m'has contestat aquesta pregunta abans, però com valoreu vosaltres el fet que el català sigui relegada com una assignatura d'especialitat i no com a una troncal?
Bueno, això és que realment des de la LOMCE no s'ha entès que el sistema d'immersió lingüística que hem dut a terme aquí a Catalunya ha donat els millors resultats. Els alumnes de Catalunya parlen català, castellà i aprenen l'anglès i fins i tot altres idiomes. Els alumnes que han vingut de fora de l'estat espanyol i de fora de Catalunya han après el català, el castellà, tenen les seves llengües, siguin d'allà on siguin. Jo crec que això, o sigui, els millors resultats han estat això. Catalunya, el sistema educatiu català, ha guanyat en cohesió social i això és una de les parts fonamentals del sistema educatiu. L'escola ha de permetre que és un espai d'imbricació social. Llavors, si ens carreguem això, doncs ens estem equivocant, perquè estem perdent una riquesa cultural que té aquest país i en aquest cas no només em refereixo a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol.
Avui hem parlat amb Anna Elvira Sánchez, portaveu de l'USTEC, la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya. Anna Elvira, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, fins un altre dia.
Per avui ens acomiadem recordant-vos la pregunta que hem llançat a través del nostre web, radioestel.cat, que aquesta setmana és: creus que evitar l'abandonament escolar és l'objectiu real de la reforma educativa proposada per Wert?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara tens el llom ibèric de gla de Salamanca d'on Saturnino per només 49,90 euros la peça de 750 a 800 grams. I de regal, t'emportes dues peces de xoriço i llonganissa ibèrica de gla de 850 grams cadascuna.
Qualitat i bon preu a Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Sacràlia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
I 35 minuts cada dimarts, a aquesta hora aproximadament, comença l'Espai Sacral a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Mossèn Martí Bonet, què tal? Bon dia.
Mira, estem de festes, eh?
Estem de festes, eh? Déu-n'hi-do, eh? Portem unes setmanes que...
Sant Jordi...
Mare de Déu, la Mare de Déu de Montserrat...
La Pasqua, la Bona... i tantes coses que hem anat celebrant.
Mossèn, Sacràlia a casa nostra, sobre els monuments, temples, art, història, tradicions... En concret, avui us volem parlar del santuari de la Mare de Déu de Montserrat.
Que és el virrai modern.
Sí.
No està del tot malament, però a mi m'agrada l'altre.
És interpretar, bueno, l'interpreta Lucky Guri, el pianista Lucky Guri.
Aquest és molt important, eh?
Sí, a casa nostra. I la Sara ja, amb la veu de la Sara, quedarà. Vinga, Sara.
Rosa d'Abril, morena de la Serra, de Montserrat Estel, il·luminau la catalana terra, guiau-nos cap al cel. Amb Serra d'Or, los angelets serraren eixos torons per fer-vos un palau. Reina del cel, que els serafins baixaren, dau-nos abric dins vostre mantell blau. Dels catalans sempre sereu princesa, dels espanyols estrella d'Orient. Sieu pels bons pilar de fortalesa, pels pecadors l'oport de salvament. Amb vostre nom comença vostra història i és Montserrat lo nostre Sinaí, sient per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Rosa d'Abril, morena de la Serra, de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel.
Molt bé, Sara.
Oh. Tots els sabem cantar i ens agrada molt i recordem, doncs, quan pugem a Montserrat, amb aquells aires tan bonics, aquelles muntanyes i turons, i després especialment quan anem a fer doncs, el petó a la Mare de Déu i n'estem molt contents. Estem molt joiosos de la nostra patrona, la patrona principal.
Doncs fem història de la Mare de Déu de Montserrat. El papa Lleó XIII, l'any 1881, declarà patrona principal de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat. Per què ho va declarar, mossèn? I la importància també de Montserrat, eh? La
fa poca estona que hem escoltat doncs, el Virolai. La nostra història comença a Montserrat. O sigui, nosaltres, catalans, el país, la nació de Catalunya, realment comença la seva història a Montserrat. I això sabem que, bueno, en un moment determinat van venir els àrabs, els moros, i van entrar fins, van arribar fins als Pirineus i van passar després. Inclús van arribar fins a França, eh? Però a mica, des dels Pirineus van anar baixant, doncs podríem dir, doncs, els que lluitaven contra l'islam i anaven baixant fins a arribar a Barcelona. Però abans, quan es trobaven doncs, a Manresa, després de Manresa ve de seguida Montserrat, això ho va fer-ho principalment el comte Sunyer, l'any 933. I el comte Sunyer diu, ara sí que ja podem dir que doncs, el nostre país és segur i és lliure, perquè el nostre país té aquests turons i turonets, té totes aquestes muntanyes, que no són altra cosa que fortaleses i que són doncs, castells que lluitaran contra els nostres enemics. I certament, des del moment en què doncs, Montserrat torna a ser cristiana, en l'any 933, pràcticament, certament que podem dir que la nostra història comença en Montserrat. Eh? I després ja va haver-hi la Reconquesta, i a mica es va arribar fins a Barcelona, i després de Barcelona a tota la part de Tarragona, de Lleida, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, Montserrat no és una qualsevol... És, podríem dir que el nostre nom comença en Montserrat. La nostra història comença a Montserrat.
Mossèn, si parlem de les muntanyes, a mi em van explicar una vegada que la forma de les muntanyes de Montserrat és perquè estaven cobertes per aigua.
Bueno, sí, és clar. Això, vull dir, això els tècnics d'això, història del cosmos i de la Terra, doncs diuen que sí, que estava tota plena de terra, de tal manera que hi ha fòssils a Montserrat. Això. Fòssils vol dir, doncs, de peixos. Clar, vull dir, els peixos no acostumen a pujar dalt de muntanyes.
De muntanyes.
Això vol dir que hi havia aigua.
I per tant, doncs, d'aquí, sí. D'aquí la forma de les muntanyes?
Bueno, és una forma doncs, molt peculiar, certament, i és molt curiosa perquè sembla que totes les muntanyes doncs, vagin agafant doncs, petits fragments de tot Catalunya, o sigui que hi ha, segons diuen els geòlegs, que hi ha tota una mixtió, una mescla, podríem dir, de tot, de tot Catalunya, perquè podem trobar allà doncs, pedres d'un tipus d'un altre, que es troben a Urgell, altres que es troben als Pirineus, o sigui, sembla que vull dir, la mateixa naturalesa, per no dir el mateix Nostre Senyor, doncs, ho va voler significar doncs, amb aquesta muntanya tan singular, perquè és singularíssima, és que és maquíssima, és que és una autèntica... Jo recordo que moltes vegades quan venen gent de l'estranger, amics meus o el que sigui, per quedar bé, allò, bé, escolta, pugem a Montserrat, escolta, és que és definitiu, és definitiu. Quan veus que la gent, doncs, per exemple, amb cotxe i vas pujant a mica, veus aquells turons, aquelles muntanyes, o bé si puges amb l'Eri, o si puges ara amb el cremallera, bueno, és una autèntica meravella. Després et trobes allà dintre, i especialment si aneu al dematí a primera hora, a les 8 o a les 9 del matí, tenen el bon costum de fer xocolata i fa una olor de xocolata. A mi m'agrada enormement. Això ja sé que és molt efímer,
però almenys
jo coses... recordo quan era petit que a les 8 o les 9 del matí, quan ens aixecàvem, perquè jo havia estat molt temps allà amb els pares, doncs estàvem a les...
I on donen xocolata? El mateix?
Hi havia les cel·les que en deien, sí. Doncs, de Sant Llàtzer, i a baix hi havia la pastisseria. i es veu que feien això de la xocolata. Però vai, és una cosa secundària, que consti, que no té res a veure amb la importància
de Montserrat. Parlem una mica de la seva història, continuem parlant de la història del santuari de la Mare de Déu de Montserrat. He de dir, mossèn, que a casa meva tenim moltes Montserrats,
Què dius ara?
Moltes Montserrats.
Sí, sí.
La meva mare, la meva besàvia, la meva mare i la meva germana.
Veus, veus?
I a mi em diuen Montserrat i jo ja em giro.
Home, normal.
Perquè, clar, tantes Montserrats. Segons tinc entès, abans hi havia quatre ermites.
Sí.
Santa Maria, que és el monestir actual, Sant Iscle, Sant Martí i Sant Pere,
sí,
que han desaparegut, les de Sant Martí i Sant Pere.
Sant Martí i Sant Pere estaven, podríem dir, en Monistrol, la part de baix. Sí, encara existeix, però vull dir, com a ermites, en canvi, continuen Sant Iscle. Sant Iscle està en els jardins del monestir. És molt bonica, una ermita romànica. I després Santa Maria, tenim la portada que està entrant, podríem dir, al claustre, o bé al vestíbul, podríem dir, de l'església. A mà dreta, doncs, es veu una entrada, doncs, romànica també, que és Santa Maria. Per tant, d'aquestes quatre, doncs, la que té importància és Santa Maria, i d'ella, de bé, doncs, Santa Maria de Montserrat. I és precisament gràcies a un gran abat de Ripoll. Ripoll és el gran monestir també d'aquesta època medieval, que es deia Oliva, l'abat Oliva, que també va ser bisbe de Vic. Que sabem que l'any 1025 la va crear, doncs, aquesta petita ermita la va construir i la va crear com a priorat, o sigui, depenent de Ripoll. Al principi era depenent de Ripoll i també vinculat a Marsella, que és Sant Víctor de Marsella. Però arriba un moment, en temps del Papa Lluna, per entendre'ns, en el segle XV, doncs esdevé, doncs, això que abans era priorat, amb abadia. Era una autèntica abadia fins ara, que pràcticament no ho ha sigut.
Clar, primer va ser primer priorat i després abadia.
Abadia.
Oi?
Sí, des del Papa Lluna fins ara, vull dir, molts privilegis que tenim aquí a Catalunya li devem a un que diuen papa, però de fet sembla que no sigui papa, no sé, és Papa Lluna, que és allò, d'això, Benet XIII, que era d'Aragó, i no volia deixar de ser papa, li van demanar que deixés de ser papa perquè hi havia tres papes, no? Però ell, amb els 13, que en diem, era doncs va continuar sent papa, el famós papa, doncs, que en diem Papa Lluna, que un dia en parlarem. Doncs aquí hi havia ermitans, no solament hi havia el monestir, sinó que hi havia ermites, moltes ermites, quasi una dotzena d'ermites, i allà hi havia, doncs, un monjo que estava allà pregant. Després hi havia preveres, també, dintre del monestir pròpiament dit. Hi havia escolanets, això, els escolanets sempre hi són, sempre han sigut, jo recordo.
Sempre, des de l'inici
hi han hagut escolanets, per cantar la Mare de Déu, canten el Virolai també, i després hi havia, que en deien, donats, o sigui, la gent que, doncs, volia que els seus fills estiguessin molt ben educats, o el que sigui, els portaven a Montserrat, i allà, doncs, estaven amb els monjos, i després esdevenien monjos o bé sortien i anaven a casa seva.
Però els escolanets han de passar proves que no són fàcils, oi?, per formar part de
l'escolania. Sí, sí, jo he tingut tres germans que ho han sigut, d'escolans de Montserrat. I certament era no qualsevol hi pot anar-hi, perquè és clar, es necessita tenir molt bona veu.
Això de primeres,
Sí, sí, perquè si un nano comença a cantar i de seguida es posa a ploure, malament,
que, això és una mala senyal.
Que no funciona això. Però vaja, no, és cert. Les coses tal com siguin. És una meravella,
sí,
la manera com canten, la manera com fan el culte, és una cosa impressionant.
Mossèn, grans abats que ha tingut l'abadia.
Doncs mira, esclar, has dit molt bé que, doncs, del 1881, doncs, va ser declarat patrona principal de Catalunya. I va ser un papa, Lleó XIII. Perquè el papa la declara patrona principal de Catalunya. Perquè se'n dona compte que realment Montserrat és un referent per totes les diòcesis, totes les diòcesis de Catalunya, i és un referent per tota la gent, pràcticament, de que viu per aquí. I per això ho va considerar així. A més, també és l'època d'aquests grans abats, l'abat Muntades, el Deàs, i després serà l'abat Mercet, i Escarrer, etc. I després vindrà l'abat Bresó, i l'abat... I en un moment hi ha hagut tres abats, Ara n'hi ha dos, que són l'abat Soler i l'abat d'això, Verdolet. Uh-huh. Però abans hi havia l'abat Cassià. Tots aquests abats, doncs, a vegades, doncs, quan consideren els monjos de que han de fer un canvi, ho fan. No tenen cap problema. Fan una votació i el que té més vots, doncs, esdevé abat. I després, doncs, fan una gran cerimònia, que és la benedicció de l'abat, i pot anar com si sigués un bisbe, no? Jo encara me'n recordo quan pujàvem a Montserrat i veia, doncs, la cua de l'abat Escarrer, com entrava sota el pali, etc. Era una cosa molt simpàtica, molt bonica.
I, mossèn, ara parlem una mica de la Verge de Montserrat. Al final li preguntarem què és i què esperem de Montserrat, que, bé... donaria per molts programes i sobretot en el context històric que vivim a l'actualitat de Catalunya. Moreneta, suposo que també la gent es sorprèn, no?, que tinguem una verge...
Bueno, verge bruna, que en diem, verge moreneta.
Bruna, perquè també li volia dir, el nom de Bruna, que també bruna és un nom que sol, català, posar, que sol posar bastant, també les brunes celebren...
La bruna significa moreneta, l'equivalent a moreneta, vaja. I, bueno, aquí hi ha la gran discussió, a veure si és bruna... Per exemple, hi ha altres imatges, per exemple, el Sant Crist de Lepanto, que és bru, o sigui, que és moreno, sí, totalment, però degut als ciris, que es cremaven, i això, doncs, un dia, un altre dia, un altre dia, al final, doncs es converteix en morenos, no? És igual com la gent, perquè és morena una persona, perquè li toca el sol constantment, segles i segles, doncs el mateix passa amb aquestes imatges, que tenen tanta veneració, tanta gent, i tantes espelmes, i tants ciris, que al final... doncs van agafant, doncs, podríem dir, el color...
Aquesta calor, aquesta, no? Sí. I aquest...
I, per tant, doncs, la nostra Mare de Déu de Montserrat, de fet, doncs, potser en un principi no era tan morena, però ara sí,
ara
s'ha convertit
tornat
perfectament morena degut a això. Ara, alguns deien, no, és que, així com el Sant Crist de Lepanto, sabem ben bé, si el netegéssim, quedaria blanc com la neu. En canvi, doncs, la nostra, la Mare de Déu de Montserrat, certament que la fusta que està feta, doncs, és una fusta realment, doncs, negra, tirant a negra, no? Mm. I després també hi ha tota la tradició de que sí, que la van trobar a la cova, això també és molt bonic, i van trobar uns pastors, van trobar la Mare de Déu...
doncs, en una cova,
doncs, amagada, perquè els moros no la profanessin, etc, etc. I d'això, i la van voler traslladar, podríem dir, a la catedral que hi havia en aquella època, o l'església més important de Manresa. I en el moment de traslladar-la en processó, quan va passar per Montserrat actual, la Mare de Déu va fer de les seves, no? O sigui, segons diu la tradició, que es va quedar, doncs, allà quieta i no hi havia manera, per més que apretessin i que fessin el que sigui, no es movia la imatge. I van interpretar que volia la Mare de Déu quedar-se
allà.
Bueno, això és una tradició bonica.
Hi ha tradicions que s'han de fer el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el 27 d'abril?
Sí, home, sí.
Què s'ha de fer?
Home, una de les coses que almenys a casa doncs fèiem això, era menjar una coca de Montserrat.
S'ha de menjar coca de Montserrat.
Coca de Montserrat i d'altres coses. Vull dir, escolta, està pleníssim de coses de Montserrat. I pensa que els actes més íntims de la religiositat doncs es fan a través, doncs al final, del Virolai. El Virolai, que tan bé l'ha recitat la nostra
Sara,
amiga, doncs, escolta, ahir mateix es va fer el funeral del
Tito Vilanova.
Tito Vilanova. I, bueno, evidentment que es va acabar amb el Virolai. O sigui, el Virolai és el final, podríem dir, l'apoteosis màxima que podem donar, vaja, a punt de vista nostre d'aquí de Catalunya. Mm-hmm. A més, amb aquestes referències a la nostra història...
Aquesta estrella d'Orient.
Inclús hi ha, doncs, parla dels espanyols, que és la Mare de Montserrat, l'estrella d'Orient, i els catalans, la princesa. O sigui, que nosaltres la tenim com a princesa i el resto d'Espanya com a estrella d'Orient, perquè realment Catalunya està a la part oriental d'Espanya. Mm. I, per tant, doncs miren Montserrat com l'estrella d'Orient.
Mossèn, què esperem de Montserrat? I ja acabem.
Mira, esperem que vagin continuant aquests bons monjos a fer el que fan, estan fent, que és acollir la gent, que és estimar les persones, que representi, doncs, el màxim de lo típic català i que ens sentim identificats no solament en aquelles muntanyes, en l'espectacle impressionant que és Montserrat, sinó en tot allò que es fa. I el que es fa a Montserrat es fa molt ben fet. Amb serenor, amb seny. Això és el que necessita el nostre poble. En aquests moments actuals necessita seny, serenor i que no ens barallem. Perquè no porta res això de barallar-nos. I per tant, això ens diu la Mare de Montserrat, que entre tots plegats ho tirem endavant. Ara, que estimem la nostra història, que consti que això ningú ens ho ha de treure.
Els trets identitaris nacionals és el més important que tenim, eh?
Jo dic que estimem la nostra història. Mm-hmm. Eh?
Mossèn Martí Bonet, la Sara tenia una pregunta quan hem parlat dels escolanets que volia conèixer.
Sí,
Sara.
Si viuen allà o no?
Sí, i tant que viuen. Sí, ah. Sí. Ara em sembla que van en tant a casa. El temps dels meus germans no, es quedaven allà durant 2 o 3 anys.
Els pares els van a veure.
Sí, sí, sí. I després, un cop a l'any, fan el bisbató. O sigui, agafen un escolar per votació dels escolans, el fan bisbe, i el veus allà vestit de bisbe, pobret, juntament amb canonges, uns quants canonges al costat, que són escolanets. Jo recordo que un germà meu el van fer bisbató, i me'n recordo que jo tenia uns 5 anys, una cosa així. I vaig pujar a Montserrat, i allà a Montserrat, doncs, el meu germà el vaig veure vestit de bisbe. I el que me'n recordo ara, que tenia 5 anys, me'n recordo que em va dir, menja aquestes olives. Es veu que els monges es van donar unes olives d'aquelles. I me'n recordo, el bisbató sempre associo amb les olives que vaig menjar aquell dia. Escolteu,
les olives de bisbató.
Montserrat per nosaltres ho és tot.
Ho és tot, la veritat que sí. Moltíssimes gràcies, mossèn Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Gràcies per parlar avui de la nostra patrona,
no, avui
de la Mare de Déu de Montserrat.
Extraordinari, això, de Montserrat. Escolta, m'entusiasma a mi.
Moltíssimes gràcies mossèn. Gràcies.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou. Al Mirador de l'Actualitat hem parlat de la crisi d'Ucraïna i de les possibles solucions que ofereixen els Estats Units i la Unió Europea. Andrei Popkov, membre de l'Associació d'Ucraniesos de Catalunya, ha reclamat l'ajuda de la Unió Europea per solucionar aquest problema.
Me gustaría que pronto los europeos también pensaran así, que estamos perdiendo un pueblo que está luchando tener una convivencia con nosotros, que quieren tener una seguridad común. Y en este caso, juntos somos mucho.
A la secció del pitjor al pitjor hem parlat amb la portaveu de l'USTEC, Ana Elvira Sánchez, que ha criticat la llei Wert per estar al servei de les empreses i no dels ciutadans.
Justament el que volen és generar gent que surti d'aquest sistema, d'alguna manera, no? Amb les revàlides i amb això, el que estan fent és això. I per altra banda, el que vol és donar resposta al mercat empresarial i als poders econòmics. Això és fer un sistema educatiu que respongui als interessos econòmics, no fer un sistema educatiu que generi alumnes i ciutadans, això. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know.
Avui hem començat el primer cafè amb el musical Hair, Sara. L'acabem també amb una de les seves cançons. Ara estem escoltant el títol de la cançó...
Hair, es diu com a mateix
qual.
Musical, exacte.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Que passeu molt bon dimarts. Us esperem demà a les 8 del matí.
Fins demà. Get me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. A home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as I can hold my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shining, gleaming, steaming. Made of blonde, brilliant, teeth, little hair. My hair like Jesus wore it.